Com dèiem amb el doctor Àlex Gironell, que és especialista en neurologia a l'Hospital de Sant Pau, on en l'actualitat forma part de la secció de trastorns del moviment del Servei de Neurologia, especialitat també en la cirurgia funcional de la malaltia de Parkinson, justament. I l'any 99 va rebre el Premi Dècada del Cerebro, atorgat per la Societat Espanyola de Neurologia. La senyora Consol Busto és presidenta de la Federació Espanyola de Parkinson, organisme que agrupa 14 associacions d'afectats. La federació la van fundar l'any 97 amb l'objectiu d'aglutinar totes les associacions d'afectats per aquesta malaltia i potenciar-ne de noves. Hem de dir que són 4 milions de persones al món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Avui volem parlar de Parkinson perquè forma part d'aquest grup de malalties que augmenten el ritme que ho fa l'esperança de vida, però que alhora té una incidència cada vegada més gran en el grup de població de menys de 40 anys. Compte! Que no és una malaltia només de gent ja gran, com pot ser l'Alzheimer, sinó que estem veient casos com el de Michael J. Fox o aquest actor de Retorno al Passado, Retorno al Futuro, Regreso al Futuro, com es deia la pel·lícula, Regreso al Futuro. Doncs bé, i gent així jove que se'ls ha manifestat doncs, Parkinson, que es descriu, doctor, com una malaltia crònica i progressiva caracteritzada per un deteriorament neuronal i que ara per ara, si no tinc mal entès, no té cura.
En principi no, no hi ha una cura directa, degut bàsicament a que no es coneix l'origen de la malaltia.
Però existeixen, això sí, tractaments farmacològics per pal·liar els símptomes.
Dintre de les malalties degeneratives del cervell, es pot dir que és de les poques on hi ha un gran ventall de possibilitats terapèutiques.
Fins i tot tractament quirúrgic?
Exactament. Des de sempre hi ha hagut tractament quirúrgic, però des de fa una dècada s'ha perfeccionat molt aquesta tècnica i actualment és una alternativa més en fases avançades de la malaltia.
Aviam, tinc unes dades. La malaltia se sol diagnosticar generalment a partir dels 60 anys, tinc entès.
Sí, sí.
Però els experts diuen que comença abans i que quan es detecta ja s'ha perdut entre un 60 i un 70% de les neurones de l'àrea afectada del cervell. Un 10% dels casos es declaren abans dels 40 anys. Recordem que l'esperança de vida està al nostre país en els 74 anys pels homes i 81 anys per les dones, de les més altes del món, hem de dir. Amb aquestes dades, doctor, està clar que la prevenció és importantíssima. Quines indicacions hi ha en aquest sentit?
En principi, l'única possibilitat és els estudis epidemiològics que intenten associar els malalts que tenen aquesta malaltia amb un antecedent previ de la seva infància, la seva joventut. S'ha buscat també un possible origen congènit o genètic i els estudis que hi ha fins ara no han trobat encara una relació causa-efecte en cap factor. Hi ha unes normes bàsiques que sempre es diuen, no? que és més freqüent en àrees rurals. En gent que beu aigua de pou, sobretot a la infància, en gent que utilitza pesticides, herbicides, etc.
Això és per propa estadística, perquè s'ha vist que afecta més...
Que és menys freqüent en gent que fuma, per exemple.
Menys freqüent en gent que fuma.
Com el dia d'Alzheimer.
Compte, ara no es posi tothom a fumar, eh? Ara després de sentir el doctor Gironell... Anem a fumar tots perquè patirem menys Alzheimer i menys Parkinson. No, perquè segurament moriran d'un càncer de pulmó. Sí, però s'ha donat el cas de que sigui així. Vol dir que algun component...
Hi ha estudis contradictoris. Hi ha estudis que troben que hi ha una relació i estudis que troben que no. Però és una cosa que està a l'aire. No?
Com més estudis, a vegades més interrogants hi posem. Eh?
Exactament.
És com la mort sobtada amb els bebès, que no saben el per què, i cada vegada diuen dormir de boca terrosa, fatal, dormir amb xumets, amb xumet. Ara diuen, després de dir, que l'altre dia ho comentava amb la meva cunyà, que les criatures molt tapades, en els nens molt tapats, els bebès molt tapats, això podria produir mort sobtada. I ara, en canvi, diuen que no, que el millor és, a més de deixar-los dormir sols en grans habitacions, al contrari, deixar-los en habitacions ben... No, cada vegada hi ha més interrogants.
Però el que sí que sap aquesta malaltia, que no sap amb altres, és que se sap les neurones que es moren, se sap el que fabriquen les neurones, i aquesta substància es pot donar en forma de medicament, i això permet allargar la vida d'aquests malalts.
Bé.
Pensa que fa 20 anys vivien 10 anys aquesta gent, o sigui, des del diagnòstic fins a la mort...
Des del diagnòstic 10 anys.
10 anys perquè no hi havia cap tractament eficaç, no? I la cirurgia estava encara amb tècniques molt antiquades, poc precisa, etc. Va ser l'escobriment de la dopamina, d'aquesta substància, que ha permès que la qualitat de vida i que l'esperança de vida del malalt de Parkinson sigui pràcticament igual que una persona que no té aquesta malaltia.
Pal·liant fins i tot els moviments incontrolats?
Una cosa és la quantitat de vida, l'altra és la qualitat de vida.
Efectivament.
Que això és on estem lluitant tots, que és conegut per tots que hi ha uns anys de lluna de mel, que el medicament aconsegueix millores bastant importants, permet al malalt portar una vida, una qualitat de vida acceptable, però que a partir dels 6, 7, 8, 10 anys d'aquest tractament comença a tenir molts problemes, tant amb medicament com sense medicament, i és aquí, en aquesta situació, on la cirurgia ha aparegut com a alternativa per intentar millorar aquesta qualitat de vida que s'estava perdent, no?
Fins ara es pensava que el Parkinson era una malaltia de la gent gran i ara, com jo comentava abans, veiem molts casos en què es declara, encara que no es detectin, però es declara abans dels 40 anys. Com és això? En què quedem?
És un problema d'informació, que abans es desconeixia aquesta malaltia i ara cada vegada doncs, es coneix més. És una malaltia que, com bé s'ha dit al principi, apareix quan les neurones d'aquesta zona, aquesta substància negra de l'encèfal, del tronc cerebral, es comencen a atrofiar i només quan queden 100.000 neurones apareixen els símptomes. Pensa que un nen petit...
Fins aleshores ningú se n'adona.
No, no, un nen petit neix amb mig milió de neurones d'aquestes i es van perdent amb l'edat. I aproximadament als 100 anys en queden 150.000. És a dir, que vol dir que si visquéssim 110 anys, tots tindríem Parkinson. Ara, per què la gent que té la malaltia...
Si visquéssim 110 anys, tots tindríem Parkinson.
Jo que sí, perquè les neurones es van atrofiant i tenim altres coses, no? De fet, hi ha una degeneració global del cervell, no?
No pensava que em diria, doncs, tots sordejaríem o tots, potser, perdríem vista.
A més, no?
A més, però tots tindríem Parkinson. Però... Clar, les neurones ens en quedarien, què, 90.000? Ja està.
Però, de fet, és una malaltia que, com l'estadística diu, a partir de 60 anys augmenta la freqüència. A partir de 65, a l'1% de la població té aquesta malaltia i a partir de... No ho dic malament, a partir de 50 a l'1% i a partir de 65 al 2%. Són nombres bastant importants.
Digui'm una cosa, quins són els primers símptomes que presenta aquesta malaltia?
És una malaltia molt insidiosa i el retard mitjà de diagnòstic és de 4 anys, perquè no hi ha uns símptomes típics. Sempre hi ha el malalt típic, que, com diu el llibre, però no sempre és així. Perquè és una malaltia que afecta no només la musculatura, el moviment, sinó que afecta la personalitat de l'individu i pot debutar amb tremolor, com no, i moltes vegades el malalt va al reumatòleg perquè té un dolor a l'espatlla, perquè està rígid.
Sense que li tremoli res.
Sense tremolor. I va al reumatòleg, al traumatòleg, i comença tot.